Radio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Estel.
Maria Voronkova, directora d'escena, divulgadora musical. Mm-hmm. Què tal? Bona tarda.
Molt bé.
Com estem?
Amb moltes ganes de començar.
Sí?
I fer cosetes. Sí, la veritat
activa?
És que sí.
Sí. Activa i solidària, a tope. La cançó.
A tope.
Que bé.
Sí, sí, sí. Abans que res, he de fer una petita fe de rates.
Ah.
Sí, perquè la setmana passada que havia de sonar Bach, no va sonar Bach, va sonar el Salut d'Amor. I jo
sí.
Vaig dir, ai, Dios mío, que
no,
error.
No, però va anar bé la cosa.
Sí, va anar molt bé, el que passa que el compositor era Ronnie, ¿vale? No era Franz Lehár, sinó Edward Elgar. No m'he vuelto loca, tuve un pequeño ahí despiste.
Això si no ho dius,
ja, però jo sí que ho sé. I com que jo sí que ho sé, necessitava corregir-ho i ara li dedicaré un dia un programa a l'Eduard Elgar perquè això no pot ser.
Està molt bé.
I ja està. Està aquí l'aclaració important.
Va, correcció feta. De què ens parles avui?
Doncs mira, us porto de nou una obra per petició popular. Per què? Doncs perquè al Palau de la Música, entre d'altres òperes, s'està representant La flauta màgica.
Home, clàssic de clàssics, eh?
Sí, correcte. Però em diuen, és un clàssic de clàssics, tothom sap de què va, però no. La veritat és que no muy bien. I em diuen, és un poco caòtica, Maria.
Rebassat.
¿Podrías explicar de qué va? Y yo, por supuesto.
Hombre, aquí vuestros, estoy yo, ¿no?
Hombre, vuestros deseos son órdenes. Ara. I és que, a més, a mi m'apassiona analitzar La flauta màgica, m'encanta parlar d'ella i és que té
perfecte.
Tants matisos i tantes coses per dir que estic contenta.
Contenta. Podem dir ja que estem enamorats de Mozart?
Podem. Efectivament, és de Mozart. Curiositat, cosa nova que he après que no sabia.
Compte.
Saps que Wolfgang vol dir camí de llops?
Com?
Sí, el nom de Mozart és
Wolfgang?
Camí de llops. Sí, Wolfgang, sí.
Està molt bé.
Bueno, coses que he pres, eh?
I les Camino de Lobos, Amadeus...
Sí.
Amadeo.
Amadeo, Mozart.
Mozart.
Sí,
molt
fantàstic.
Bé, molt bé, molt bé.
Vinga, va. Doncs anem amb aquesta obra que ell va composar l'any 1791 i l'estrena la va dirigir ell mateix tan sols uns mesos abans de morir. El libreto l'escriu juntament amb el seu col·lega, Manuel Schikaneder, que ja vam comentar que era un masón, i té dues lectures.
Té nom de súper, eh?
Oh, no, Joan.
Schikaneder.
Sí.
No?
Sí, però si ho diguéssim el blanc, xicanada, ja està, saps? Ja està. Bueno, parece un brioix. Bueno, da igual. Sí, és que em distreus, Joan.
Perdó. Faci.
Va, dèiem. Per un cantó tenim que és un conte de fades i de ciència-ficció on s'enfronten la llum i la foscor, al més pur estil Star Wars, Harry Potter, estem al dia, no?
No es van inventar res, aquests.
Absolutament. I per altra, és un pamflet publicitari sobre la maçoneria.
Com d'aquí?
Absolutament. Així que què faré? Doncs avui us explicaré una miqueta de totes dues, perquè què passa? Que la cosa maçònica necessitaria com a mínim 5 programes perquè té tela marinera. Vale? Així que simplement us deixaré les claus per aproximar-nos una mica a l'assumpte i a partir d'aquí ja podeu investigar vosaltres i analitzar La flauta màgica, que us ben juro que és molt i molt guai.
Clar, a mi em poses coses com aquestes, Maria, i em ve el cap Amadeus, la pel·lícula.
Home, per suposat, però perquè això que estem escoltant és un super mega hitazo.
Sí.
Però clar, jo us porto una dada curiosa sobre aquest super mega hitazo, abans de parlar de l'argument.
Mm-hmm.
Perquè saps que això no és un tema original de Mozart, sinó que és un plagi?
No m'ho puc creure.
Sí, senyor.
No m'ho puc creure.
Que no ho sabies, això,
no,
eh? Patapam. Doncs és un plagi de Muzio Clementi i la història és ben peculiar i jo estic aquí per explicar-ho.
Ara.
Mira, al Nadal de 1781, Josep II convida els tsars de Rússia, vale?, per celebrar-ho, i decideix organitzar un duel de pianistes. Vale? Sí, perquè a més feia molt poquet que s'havia inventat el piano i estava molt de moda. Així que va fer un duelo, superduelo, amb apostes de molts calés de per mig. Vale? Els combatents, com ja et pots imaginar, van ser per un cantó Muzio Clementi i per l'altre el Camí de Llops Amadeus Mozart. Però què va passar? Que cap dels dos tenia ni idea de que allò era un duel. Així que los pilló a contrapié i en arribar allà van fer una mica el que van poder. Què va passar? Doncs la següent cosa. Clementi va seure al piano, que era un musicazo, un dia parlarem d'ell en detall, i va tocar la seva sonata número 2, que conté aquest fragment. Atenció.
És absolutament mozarià, això, eh?
Bueno, era el classicisme, esclar, és l'època. T'has sonat aquestes notes?
Sí, molt.
Molt, oi?
Molt.
Bé, d'acord, aleshores, clar, què passa en sentir allò i en veure Mozart que Clementi tocava tan polit i tan bonic i la peça era tan delicada i tan maca, sí. Va dir, vaig a fer una demostració d'unes altres virtuts. I va seure al piano i va tocar, atenció, sisplau, això, que sonarà a continuació. Correcte, efectivament.
Ai, perdó.
Estrellita, d'on estàs? Home, en la versió catalana, quan les oques van al camp. Ole tu, Mozart, con tu toto gordo.
Perdó, no li havia posat mai lletra jo amb aquesta cançó.
Doncs quan les oques van al camp. Sí. I vosaltres estareu pensant, però quina tonteria és aquesta? Per què estan sonant les oques maleïts? Doncs no. Per què? Perquè el primer que va fer Mozart és connectar emocionalment a l'audiència. Va interpretar una peça que els va connectar directament amb la seva infantesa. Mm. I després, d'un cop de dir, vale, os tengo gente, va fer més de 20 variacions sobre aquest mateix tema.
Una fiera.
Sí, sí, bueno, que se sacó la pip, eh?
I tambos, evidentment... tambos. Mozart era el boss.
Ahí está, ahí está. Ah, claro que sí. Bueno, qüestió que Mozart es va declarar vencedor d'aquest duel. Mm. Absolut. I què va passar? Que 10 anys més tard, i en haver acabat Mozart ja de composar tota l'òpera, es va posar amb l'obertura. Cosa que ell feia sempre. Feia primer tota l'obra i després composava l'obertura. Que
boníssim.
Em sembla una genialitat, perquè així tota l'essència ja va carregada des de la primera nota. És que és un crac, és un crac. Sí. Qüestió. En aquell moment, per alguna raó, 10 anys més tard, Mozart va recordar aquells compassos de Clementi i va decidir treure'ls-hi tot el suc. I aquells escassos compassos que ja ho hem vist, que dura res, un minut, dos minuts, va convertir-lo en el superhitazo que és a dia d'avui. I què dius tu? I Clementi s'enteró? Doncs sí. Sí, es va enterar, corria per Viena just els dies de l'estrena, van allà i va dir, però esto que és? Però si esto es mi sonata número 2 convertida en un oberturón. Però no va muntar cap pollo, perquè el senyor Clementi era tot un senyor. Ell, tot digne, només sortir del teatre, van imprimir ell, amb els seus calés, la seva pròpia partitura i simplement va posar la primera plana. Aquesta peça la vaig interpretar jo l'any 1781 i Mozart estava present. Subtil, un Clementi subtil.
Boníssim, quina elegància, eh?
Oh,
estàvem ballant ara com reggaeton.
Sí, sí, perquè sí no es gusta Mozart.
Val.
Però has vist d'aquells quatre compassos aquesta fantasia orquestral? És que és la bomba, és la bomba. Vinga, va, ara sí, anem amb l'argument, anem a posar-nos aquí en context i començarem una mica amb la visió de conte de fades, d'acord? Com dèiem, al principi és un enfrontament entre la llum i la foscor, entre la fuerza y el lado oscuro.
Com deia.
Sí. Mira, per un cantó tenim a l'equip dels dolents.
Val.
A Darth Vader, en aquesta metàfora, l'interpreta la reina de la nit.
Ep.
Sí, i ella s'ha convertit en la reina de la foscor perquè en morir el seu marit, un mestre maçó del nivell, va entregar el cercle de la saviesa solar a Sarastro, un altre compi, en comptes d'entregar-li a ella. I ho va fer, bueno, bàsicament, perquè era molt masclista, perquè tota la maçoneria, tota ella, doncs l'hòstia de masclista, todo mal. Així que aquesta és una de les reivindicacions de Mozart en aquesta obra, i per això encara l'estimo més, ara. I més que no puede parar de crecer el amor. Qüestió, la reina de la nit es torna majareta i obsessiva.
Compte aquí.
Sí, perquè l'enveja la corromp i el seu únic objectiu vital és robar el cercle a Sarastro a qualsevol preu.
Dolenta ella,
eh? Sí, bueno, dolenta no, bueno, és que li han robat, li tocava a ella, en realitat.
Sí.
Li tocava a ella, és que està mal. Qüestió, en el bàndol de la foscor també tenim a Pamina, que és la filla de la reina, que la pobra noia fa el que pot mentre la mare crida i s'enfada i odia molt fort a tothom. També tenim a tres dames al servei de la reina i són el braç executor. I per últim, el contrapunt còmic, el bon agent de tot plegat,
ara,
perquè ens entenguem. Ell és Papageno, que és el caçador d'ocells de la reina. I Papageno és un dels meus personatges preferits. Per què? Doncs perquè representa allò més terrenal, més senzill, més humà. I de nou Mozart fa aquí una maravillosa genialitat de les suyes. Perquè no li atorga grans àries dramàtiques ni cap moment de «Ah, espera, que me suicido!» No, perquè les persones normals van pel carrer cantorrejant coses, no grans àries dramàtiques.
Clar.
Així que Mozart alerta, identifica Papageno amb una cançó que ell mateix va composar quan tenia 5 anyets.
Amb 5 anys amb fa la cançó de Papageno?
Sí, senyor. Va ser una de les primeres composicions que va fer ell al piano per tocar amb la seva germana en aquelles famoses gires de Nens Prodigi, te'n recordes?
Sí, tant.
Així que reaprofita això com a símbol de la seva pròpia innocència i senzillesa. Per què? Doncs perquè aquest tema sí que el podria tararejar una persona normal pel carrer. Un geni. Mozart és un geni i no para de sorprendre'm mai. Wir Vogelfänger bin ich ja, stets lustig heiß und sassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei altes Jung im ganzen Land.
Ara hem deixat de ballar reggaeton per posar-nos una mica el... No sé.
Perquè estàvem anant pel carrer, tararejant,
clar,
si és que ja ho fèiem,
és així,
el que havíem d'anar. Bueno, aquí farem una petita aturada, perquè la gent em diu, Maria, caçador d'ocells, quina professió és aquesta, de caçador? Què pinta una reina de la noche? Bueno, d'acord, doncs aquí estic jo us ho explico. Què passa? Que els ocells eren una part imprescindible dels ritus iniciàtics de la maçoneria femenina.
Amiga.
I alerta amb la maçoneria femenina que realment les dones no podien ser maçones com a tal. No podien ser-ho sense la supervisió dels homes. No es consideraven lògies com a tal, sinó una espècie, diria, com d'apèndix estrany i secundari que havien de ser constantment supervisats per ells.
I ara?
Sí, todo mal.
No m'ho crec.
Qüestió, en què consistia els ritus aquests? Doncs, tancaven a les dones en una habitació buida i dins d'aquesta habitació només hi havia una espècie de cuenco o una espècie de bol al qual tancàvem amb una tapa. Què passava? Doncs que si elles sentien la curiositat d'obrir-lo, sortia d'allà dins un ocell volant que representava la seva iniciació marxant.
Patapam.
Sí, cuà, 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 prova no superada.
Vaja.
No superaven la tentació i no podien seguir fent el camí del coneixement. I per això, Joan, necessitaven ocells, perquè havien de fer la prova amb els ocells, i si necessites ocells, necessites un caçador d'ocells, i aquest és el Papageno, el que proveeix d'ocells a la prova.
Sí que hi ha mar d'aquí, sí.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Seguim, va, que em perdo aquí a explicar. És que la maçoneria de Pamplona... És que és un no parar amb la maçoneria, una cosa. Vinga, va, passem ara al cantó dels bons.
Va.
A la fuerza, vamos que a la fuerza. Ells representen el regne de la llum, del sol, de la saviesa, i al cap de tot això és el sacerdot Sarastro. ¿Vale? Ell és el posseïdor del cercle de la saviesa i la seva missió consisteix en acabar amb l'obscurantisme que representa la maldat i la ignorància. I com ho farà? Doncs amb la unió de Pamina, la filla de la reina de la nit, i la d'un príncep que ha de superar una sèrie de proves per arribar al camí de la llum.
Per tant, totes les proves, sí. Aquesta gent ho posa complicat.
Los masones son muy pesados con las pruebas. De verdad, son muy pesados. Somos pesados. Ya, ponme una oca y acabemos con esto.
Ja està.
Va. Qüestió, la primera cosa que decideixen fer és segrestar a Pamina, però amb raons entre cometes nobles, perquè el que volen fer és allunyar-la de la mare, perquè en aquell moment ella està absolutament cegada per la venjança. I un cop fet, la posen sota la supervisió d'un criat que representa la baixesa humana. Ell es diu Monostatos i alerta perquè, atenció, el nom d'aquest criat ja ens indica per on van els tiros. Mono, uno solo, Statos, estat.
Ai.
Només un sol estat. Pensa en només una cosa, sí. L'entrecuix, correcte, el mononeuronal, l'encefalograma plano,
ara,
el mala gente.
Que estem sempre pensant
sí,
en allò.
Sí, ara. I a Mozart no se li escapa, i per això ens posa aquest personatge. I clar, evidentment, no és precisament que cuidi molt a la Pamina, així que todo mal, la pobrecita. Però bueno, així comença la cosa, context explicat, i anem amb el primer acte. Esteu preparats?
Som-hi.
Apareix el príncep. I va vestit de japonès.
Mira-li.
Que per què? Doncs perquè ve de la terra del sol naixent, ¿vale? Qui obtindrà la llum del coneixement ve de la terra del sol naixent. Metàfores, todo metàfores. Què dius tu? És japonès? No ho sabem, però és igual. Da igual.
Podria ser que sí.
No importa,
¿vale?
O sigui, ja hem dit que això és un conte de fantasia i ciència-ficció, no ens atasquéssim. Aleshores, la primera cosa que diu Tamino en escena és ajuda. que per suposat és una metàfora que indica que ha de sortir de la foscor i de la ignorància. Però, a més, fora de la poètica, està demanant ajuda perquè una serp gegant l'està perseguint. Ai. I ell té un arc, però no té fletxes.
Per què vols un arc sense fletxes?
Perquè és altra metàfora, Joan. Ah. Joan!
No.
L'arc és la capacitat d'assumir un estat de coneixement, però la falta de fletxes simbolitza el fet de que encara no està preparat. Per què? Perquè ha de superar proves i renéixer.
Un altre cop proves?
Sí, tot el rato. Vale. Esto es un no parar, d'acord? Qüestió, la serp és enorme.
Sí?
I Tamino no té com vèncer-la, així que es desmaia.
Ai, pobre.
Vale, patapam! Metàfora de nuevo, querido. El desmai representa l'entrada a la nova vida. Per emprendre el camí de la saviesa, Tamino ha de renéixer. I la forma de renéixer? Desmaio. I en aquell moment també estan en escena Papageno, que simplement passava per allí, i aquestes noies que sentim que són les tres dames, que han anat a buscar Tamino per fer-li un petit xantatge.
Apa.
El pla és convèncer-lo de que alliberi a Pamina i, de passada, assassini a Sarastro, perquè així la reina recuperi la filla i el cercle de la saviesa solar d'un sol tret.
Patapam.
En un pim-pam, les dames maten a la serp, que per suposat és una altra metàfora, en aquest cas, de la temptació sexual, i per això la maten de seguida. ¿Por qué? Porque el sexo viene, se va, fugaz, pim-pam, ja no està.
Correcte.
D'acord? Tamino desperta confús. Papageno s'atribueix el mèrit de matar el monstre. Les dames el castiguen, posant-li un candau a la boca. En plan, no te las des de guais, cállate, que el mérito no es tuyo, chaval.
Ah,
i comença el pla. Li ensenyen a Tamino un retrat de Pamina. I, evidentment, ell s'enamora a l'instant i, per suposat, accedeix a rescatar-la a canvi de poder-s'hi casar amb ella. Per ajudar-lo a la seva missió, les dames li donen una flauta màgica perquè el protegeixi en el camí i una celesta per Papageno, que l'acompanyarà en aquesta aventura. I a falta de mapes, que per lo que sea no hi van,
no
hi mapes, doncs li posa tres nens adorables que guiaran el camí dels aventurers.
Què són aquests, els nens?
Aquests són els nens adorables. Ai, són boníssimos.
Sí,
adorables, adorables. Qüestió, a tot això Papageno fa una visita a Pamina per posar-la una mica al corrent. Que vendrà un príncipe maravilloso, que vendrà a rescatar-se. I ella s'emociona molt i, per suposat, s'enamora d'ell. Bicos potatoes, fantasia, vale? Da igual. Però atenció, alerta, perquè estem al classicisme i no al romanticisme. La perspectiva de l'amor és optimista, bonica, i ningú es vol morir,
ni matar, ni res.
És una que guai, llega l'amor a mi puerta, me hace ilusión. Chachi pistachi. Qüestió, què succeeix? Que Sarastro intercepta Tamino i Papageno i els hi explica que la cosa no és com els hi han pintat, que el regne de la força obscura els vol enganyar, però els ofereixen una alternativa, que és unir-se a l'ordre de la saviesa i entrar al regne de la llum, però, com ja hem dit, superant primer una sèrie de proves. La primera prova a la que s'ha d'enfrontar Tamino és no poder parlar amb cap dona.
Home.
Atenció.
Lletja, eh?
Clar, bueno, és una prova, maçones, cosites de maçones.
Sí.
A tot això, evidentment, la reina de la nit no se li ha escapat detall. Considera el fet de que Tamino hagi accedit a fer les proves de Sarastro és alta traïció. Així que decideix fer una visita a la seva filla i aquí ve una de les àries més famoses de la història de l'òpera.
Per aquells il·lustrats com jo,
sí.
No ho intenteu sols a casa.
No
hi arribareu.
A pupa, sí. A fer pupa.
No hi arribareu.
Sí, i la gent pensa, no, això és un lluïment de la cantant. Mentida cochina. Tots aquests gorgoritos i aquestes notes tan agudes són perquè la reina de la nit està desquiciada, està cridant, està amenaçant. Perquè, bàsicament, li està dient a la seva filla o assassines a Sarastro o et desterro per sempre més i t'abandono de per vida. Vinga. Vinga, va, fem un salt d'escena per alleugerir tota aquesta tensió tan terrible. Tenim a Tamino i Papageno que estan descansant de les proves i el príncep decideix tocar la flauta a veure què passa. I bum! Apareix Pamina, però recordem, ell no pot parlar amb cap dona. Així que aquella trobada que havia de ser amor i flechazo se convierte en una mala cita de first dates i aquella noia no entén res i acaba amb el cor partit en mil pedaços.
Vaja.
Però no desesperem, perquè un cop més estem davant d'una prova. Ella està tan desolada d'amor per Pamino, i recordem, no és el romanticisme, que es planteja suïcidar-se per amor. I això és el que els sacerdots consideren la prova de l'amor definitiu i creuen que els verdaders mereixedors del cercle solar, si aconsegueixen passar les proves, seran Tamina, Pamina i Tamino. Així que mentrestant, Papageno també troba l'amor, una papagena, i tot és feliç, i són felices. Por favor, ponmelos ahí, canturreando, por favor. Míralos.
Ai,
se quieren.
Que és maca aquesta peça.
Volen tenir molts papagenitos, i nadie quiere morirse, ni matar a nadie.
Tot és màgic i bonic.
Són tots màgics i bonics i tal, i tot és meravellós. I què passa? Doncs, Pamina i Tamino aconsegueixen entrar en el cercle de la saviesa, superen les proves,
ara.
Una dona per primer cop a la història, todo y que sea ficción, entra en el camino de la sabiduría, s'acaba l'obscurantisme, Papageno i Papagena tienen papagenitos, i tothom és feliç, molt savi i molt il·luminat, tots excepte la pobra reina de la nit, que s'ha quedat xafà. I d'això va, estimat Joan.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Clar, quan parlem de la flauta màgica, jo no, no sé si estàs d'acord amb mi, jo crec que a vegades es banalitza com si fos una òpera menor.
No, Dios mío, no sabeu nada. És que jo necessitaria...
Però passa o no passa?
Tres programes només per parlar-vos de la partitura, de la numerologia, què volen dir els tresos, què volen dir els cincs, què volen dir el primer compàs...
Jo trobo que a vegades s'ha vist com una comedieta de Mozart.
Per a nada. I està molt... Ojo, està molt guai que es vegi com un conte de fades, perquè ho és. Mm. Està molt guai que els nens ho vegin i ho disfrutin.
Però jo quan la torni a veure la miraré diferent.
Però
cuidadín, eh?
Clar, està plegada de simbologia. És una passada. Us convido a investigar i em sap greu no poder-ho fer més perquè és genial. Feu, sisplau, investigueu.
Andrés, que ara està al Palau de la Música, eh? Per tant,
sí, més fàcil
impossible.
Més fàcil impossible,
sí senyor.
La teniu
a Barcelona, al Palau de la Música.
Correcte.
Maria Broncova, directora d'escena, divulgadora musical, com sempre, un plaer escoltar-te parlar sobre l'òpera. Per cert, dilluns que ve no, que és festiu.
Us trobarem molt a faltar.
El següent dilluns, sí seguirem parlant d'òpera. I ja serà dilluns. No et pregunto què ens portaràs, eh?
No, sí, sorpresa.
Ara. Gràcies, Maria, que vagi molt bé.
Gràcies.
Radio Estel